Ràdio Estel.
Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts una setmana més a aquest programa on oferim informació dels sectors agrari, agroalimentari, forestal i pesquer de casa nostra. Sembla que era ahir quan van començar i ja estem al sisè programa. S'apropen les festes nadalenques i el sector agrari i agroalimentari català està a l'expectativa per veure com anirà la campanya d'enguany. La crisi econòmica és molt forta, ja porta uns anys i s'està notant a moltes llars, on si no hi ha una persona aturada, hi ha un treballador que ha retallat el sou o la paga de Nadal, o un jubilat que no s'escapa dels impostos en sanitat. Tot i això, des del Camp a Taula esperem que el consum es reactivi. Cada vegada hi ha més productes de proximitat, quilòmetre zero, i ecològics al mercat, i el consumidor està apostant per ells. Aquí a Catalunya elaborem uns productes de gran qualitat i que compleixen amb unes estrictes normes sanitàries. Aquest és el camí a seguir i que cada vegada la gent ho reconegui més. Des d'aquí, defensem els nostres productors i productes. Un camp actiu és un camp productiu i una indústria activa és una indústria productiva.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra, un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972-52-51-16. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat.
L'entrevista.
A partir de l'1 de gener del 2013, el sector porcí de casa nostra haurà d'estar adaptat per a complir unes estrictes normes de benestar animal a nivell comunitari. Aprofitant aquesta circumstància, tenim als nostres estudis a Ricard Parés, director de Porcat, l'Associació Catalana de Productors de Porcí. Ricard, gràcies per haver vingut i esperem que després de la nostra conversa els nostres oients coneguin alguna cosa més de les estrictes normes i controls que ha de passar la nostra ramaderia i els nostres ramaders, sobretot de porcí.
Gràcies.
Doncs passem ja a entrar en matèria.
Molt bé.
Com dèiem a la introducció, a partir de l'1 de gener s'obre un nou horitzó per a les nostres explotacions porcines, amb l'aplicació d'aquestes normes de benestar animal. Ha estat un procés complex, perquè ja fa anys que se sabia, em sembla que era el 2003,
2002.
Sí, 2002-2003, i tot i que fa anys que ja se sabia que s'haurien de complir, suposo que el procés ha estat molt complex.
Sí, sí, el procés està molt complex i bàsicament quan, diguem-ne, s'ha intensificat més l'adaptació ha sigut els últims 2-3 anys. Llavors, la norma es va publicar el 2002, sí que entrava en vigor algunes coses el 2003, com apuntaves. El que passa és que aquesta és la norma directament aplicable, que és un real decret espanyol, que és transposició de norma europea. El que passa és que aquí hi ha hagut dues coses que són interessants de comentar. Una és que des del 2002 fins ara, tot aquest temps, hi ha hagut alguns aspectes molt tècnics, que ara tampoc entrarem en detall, que, diguem-ne, estaven una mica oberts i llavors el ramader tenia alguns dubtes de com realment s'havia d'adaptar. Per tant, d'una banda sí que és veritat que s'ha d'admetre que teníem temps. Jo sempre dic allò de no s'hi val dir, ostres, a l'últim minut, però sí que és veritat que algunes qüestions tècniques molt concretes el ramader no tenia una resposta, això per una banda. I per altra banda, més enllà del fet únicament legal, sí que és cert que des que es va publicar la normativa fins ara, a nivell europeu, dels grans organismes, Comissió Europea, Parlament Europeu, hi ha hagut molts debats, hi ha documents, hi ha hagut moltes sessions, moltes discussions, i per tant és un tema molt, molt viu, que no és únicament una normativa que s'hagi d'aplicar, sinó que és un canvi de mentalitat, pràcticament.
Perquè quin tipus de granges han estat les més afectades i quines són les mesures més destacades?
A veure, aquí a vegades ens trobem una miqueta amb una paradoxa, i és que potser hi ha algú amb una visió més urbanita, no passa res, la major part de la població és urbana i no coneix el món rural. Jo mateix sóc nascut a Barcelona i aquí no en tenim pas de granges. Llavors, molta gent es pensa que a vegades les granges més intensives, les més grans, són les que potser tenen més mancances de tractar bé els animals. I que les petites, normalment hi ha una visió doncs, de més extensiu, de més tracte directe amb l'animal, però no sempre és així. Perquè si nosaltres pensem en condicions realment que no són fàcils d'aplicar, com és posar temperatura als porcs, ajustar molt bé l'alimentació, escollir els porcs en cada moment segons el seu pes, etcètera, etcètera, això en ocasions és més fàcil d'aplicar en una granja intensiva que en una petita. Per tant, en alguna ocasió, no sempre, però els que els ha costat més adaptar-se ha sigut justament les granges petites, que no tenen tants mitjans i que han de fer unes adaptacions tècniques, diguem-ne, molt concretes i que tenen un cost econòmic.
Perquè hi ha espais on les truges han de compartir 5 o 6 truges, no? Quan fins ara hi havia una.
Exacte, és a dir, aquí, per posar un símil que jo intento que resumeixi la situació, és com si nosaltres, diguem-ne, cada dia al treball anéssim a menjar i tinguéssim, estem parlant d'una empresa que tingués molts treballadors, i cada dia quan anéssim tots a menjar, doncs tots ja tinguéssim el nostre lloc, amb el nostre menú preparat, a la taula tal, número tal, i tu ja saps que a l'hora d'anar a menjar, doncs ja ho tenies tot a punt. I tenies el teu lloc i estaves únicament assegut en el teu lloc. Això és el que feien fins ara les granges. Llavors la nova normativa diu, home, a part de menjar bé, aquests porcs, i si fem el símil, aquestes persones, doncs no només han de menjar, sinó que a més han d'interaccionar entre ells, han de parlar i com t'ha anat el dia, i tenir aquesta sensació de grup que també els tenen els porcs. Llavors, què passa?
Però diuen que hi ha baralles, també.
Clar, a nosaltres, si anéssim a aquest menjador cada dia i anéssim al nostre lloc a menjar, no parlaríem amb ningú més, i això no és bo, és cert. El que és segur és que ningú ens empiparia a l'hora de menjar el nostre plat. Si llavors, a partir de demà, diguéssim, escolta, ningú té plat, posem bufet lliure i que cadascú mengi el que vulgui. El que és segur és que hi haurà l'espavilat de torn, que s'ho voldrà menjar tot, aquell que dius, ostres, a mi no m'han deixat res, dos que es començaran a brallar perquè jo vull això i tu també, i llavors allò, si no ho organitzem d'alguna forma, serà un desastre. Val? Llavors amb els porcs passa el mateix. Si els hem de posar en grup, estan millor, però hem de pensar de quina manera continuarem assegurant, primer, que no es brallin entre ells, i segon, que cada truja pugui menjar realment el que li toqui sense que s'aprimi massa o que s'engreixi massa.
A més, també sembla que havien de tenir com una espècie de joguines, es parlava primer... També
sí,
va ser una mica
sí. Això ha sigut
polèmic,
una miqueta,
això, no?
Sí, ha sigut polèmic, però jo haig de dir que això ha sigut una miqueta el tòpic, i m'agrada que em faci aquesta pregunta per aclarir-la, de que no únicament el benestar animal, és a dir, s'han de posar joguines als porcs, perquè això enlloc està escrit. Enlloc està escrit.
S'havia dit per les tres que tenien.
Sí. Però això s'ha d'explicar bé, perquè si ho diem així, haurem d'admetre que això és una tonteria. Perquè els porcs no són nens a dir que necessiten jugar. Això és una manera, diguem-ne, massa banal de resumir el que realment diu la normativa. La normativa el que diu és, si nosaltres agafem un porc i el deixéssim en condicions salvatges, Home, amb els ports que hi ha ara, pobrets, es morien de fred perquè ja no estan adaptats, no? Però sí que mantenen alguns comportaments propis de l'espècie salvatge. I en el cas del port, perquè cada espècie és diferent, tenen aquest comportament de remenar, de furgar, això que fan amb el morro, de rascar el terra per buscar tòfones, i buscar menjar, i arrels, i bulbs, etc. L'instint el tenen. Llavors, en una granja, encara que ja mengin bé, com que tenen l'instint de remenar i de buscar coses, si realment no tenen res, els pot provocar un estrès. Llavors, l'únic que diu la normativa és posem-los algun material, que encara que no sigui per menjar, és, per dir-ho de forma planera, perquè es distreguin, i perquè no s'estressin de tenir aquella mancança de dir, tinc un instint de buscar coses i no tinc on fer-ho. D'aquí a dir que necessiten joguines, diguem-ne que hi ha una mica de distància.
En tot aquest procés s'han quedat explotacions pel camí o s'han obert de noves adaptades ja a la normativa?
Sí, el procés, com dèiem al principi, és que el 2003 les granges que eren noves ja havien d'estar adaptades. I el 2013, que és ara, hi ha totes. Llavors, del 2003 cap aquí, clar, són 10 anys, que evidentment hi ha hagut granges noves. Per tant, moltes, jo diria que una gran part, ja s'han, diguem-ne, construït adaptades al benestar. Clar, aquests últims anys han quedat els que ja feia molts anys que tenien granges, normalment les més petites, les més familiars, i aquestes els ha costat adaptar-se. Això hem tingut la mala sort que ha coincidit en el temps, això ningú podia preveure, amb un moment de forta crisi econòmica, tots tenim la crisi, i en el sector porcí ha sigut concretament per l'increment dels preus dels cereals, l'alimentació s'ha encarit molt, i per tant, per dir-ho d'alguna forma, era el pitjor moment perquè el ramader fes una inversió. Llavors, sí que és veritat que algunes explotacions, sobretot les petites, doncs algunes inclús han hagut de plegar, sí, sí.
I l'aplicació d'aquesta normativa té conseqüències al consumidor? Tenint en compte que el porcí és un dels aliments, per no dir l'aliment, que més es menja diàriament.
Sí, sí, sí. A veure, la carn, a veure, d'un porc sempre expliquem que en surten molts productes. I
bueno, sempre es diu que s'aprofita tot.
Tot s'aprofita, sí, tot s'aprofita. Però, a més, productes de qualitats molt diverses. Tothom pensa, doncs, amb els pernils ibèrics, sobretot ara que ve Nadal, en tenim de molts preus, alguns de molt cars, alguns de molt assequibles, i després hi ha parts que aquí, fins i tot, la gent ja ni pensa menjar-se'ls, però que són comestibles, com les orelles, etc. Per tant, del porc se n'aprofita moltes coses i de valor molt diferent. Però el consumidor, diguem-ne, mig, quan entrem al súper, el que pensem sobretot és en la carn fresca. La carn, el llom, seria, diguem-ne, la peça que més consumim. Llavors, el llom és una, afortunadament, és una font de proteïna que es consumeix molt, perquè, a més, és relativament barata. Potser la més barata és la carn de pollastre, però alguna part del porc, com els lloms, és una font de proteïna barata i que es consumeix molt. Ara, això del benestar, com influirà? Home, de cara al consumidor, l'única cosa que pot influir és si l'informem d'on ve aquella carn. Directament, la qualitat de la carn... Home, sí que hi ha alguns casos que l'estrès influeix sobre la qualitat, això és indubtable, Però, a tret d'aquests casos molt concrets, en general, la normativa no és que suposi un canvi de qualitat substancial. La carn continuarà sent la mateixa. El que passa és que s'haurà produïda en unes condicions més bones per l'animal.
El que passa és que pot estar desestressat en granja i estressar-se en el trajecte a l'escorxador.
A veure, si nosaltres... Aquest...
Clar, perquè aquest és una altra cosa, no?
Aquest és un punt molt important, que demostra que tu coneixes molt bé el sector, Isidre, cosa que ens alegra. Evidentment, si un ramader treballa molt bé, i com dius tu, en l'últim pas, que són les últimes 24 hores, de que ve un camió de fora, carrega aquest animal, se l'emporta amb un escorxador, normalment amb un trajecte relativament curt, i en allà se sacrifica... Si això no ho fem bé, tota la feina del remei se'n va en orris. Això, desgraciadament, és així. Nosaltres sempre diem que les últimes 24 hores són vitals per mantenir aquesta qualitat. Per tant, aquí hem de tenir tots una miqueta de mentalitat de sector i només, no només dir, jo ja compleixo les normes a la meva granja i ara hi he acabat. No. Hem de procurar que el benestar es compleixi a les granges, en el transport i a l'escorxador.
Llavors, Ricard, voldria saber si es consumeix més carn de porc ara que fa 10 anys, per exemple, i a més s'ha vist que tòpics com que aquest tipus de carn produïa molt colesterol, després sembla que no són certs, quan els metges, bueno, com ha passat amb el vi, sí. Hi ha hagut molts tòpics.
Sí, sí, hi ha hagut molts tòpics. A veure, la primera part de si es consumeix més carn, la veritat és que dades concretes de Catalunya, de 10 anys enrere, jo no en tinc. Sí que podem dir, com a concepte general, que és un tipus de carn que s'ha anat incrementant el consum, perquè doncs, és bona, és assequible i és relativament barata. No podem pas negar això. Ara, també hem de dir que actualment, a països desenvolupats, com és Catalunya i altres països de la Unió Europea, el consum de carn està força elevat i, diguem-ne, proper hi ha un punt d'estabilitat. Això és important. Ara, sí que és molt interessant destacar això que deies tu ara, de dir, home, a part del tema quantitatiu, la carn de porc, és el que dèiem abans, el llom, la carn més habitual, de dir, escolta, em vaig a fer un llom per dinar, a la planxa, menjo res, té molta grassa o en té poca? En té poca. A més, la que té normalment és aquesta grassa, diguem-ne, al voltant del múscul, que inclús amb el ganivet és fàcil d'apartar. I nosaltres tenim una lluita amb els metges per dir, escolti, quan algú li ha de dir que faci dieta, home, la sobrassada, el fuet, aquests embotits, és evident que els has d'apartar. Però el llom no té gens de grassa. És una carn molt semblant a la de pollastre. I a més, una altra cosa que també és bastant desconeguda és que el tipus de grassa, o sigui, àcids grassos saturats i insaturats, en el porc és de les espècies on és més bona. Hi ha el tipus de grassa, per dir-ho de forma planera, la grassa més dolenta, no és precisament la que té el porc. No és el colesterol i la grassa que produeix més problemes a la circulació. Per tant, doncs, evidentment, hem de trencar una llança a favor del consum de la carn fresca de porc.
Canviant una mica de tema, quan sempre es parla del sector porcí, un dels problemes ha estat l'excés de purins en algunes zones del nostre país. Com està el tema actualment?
Bueno, aquest tema, evidentment, ha sigut un tema problemàtic que a la gent doncs, l'ha preocupat bastant i és normal, perquè avui dia hem d'estar tots molt sensibilitzats per la qüestió mediambiental. Jo el que voldria destacar és que la idea bàsica, principal, per aconseguir que no hi hagi un problema mediambiental és entendre que el purí, per sobre de tot, és el millor fertilitzant que té la terra. Això és el que hem de tenir clar. Quan no hi havia aquestes granges tan intensives que hi ha ara, la majoria de ramaders tenien doncs, la seva petita producció i la seva terra on hi aplicaven el purí, on llançaven el purí, per fertilitzar la terra. Era aquest equilibri gairebé ideal de funcionament del món de pagès. Aquesta idea es manté igual. Una altra cosa és que actualment no sigui cada granja que tingui just la seva terra pels seus porcs. Pot ser que hi hagi granges que no tinguin prou terra. Què hem de fer en aquest cas? Bé, doncs, buscar la complementarietat dels pagesos que no tenen porcs, però tenen terra. I bé que han de...
El que passa que a vegades es parla que entre veïns, allò de dir, home, ara haig de posar, per parlar així, clar, la merda dels teus animals i d'això, o sigui, per la rivalitat que hi ha hagut problemes en aquest sentit, no?, de que no s'ha volgut, de que el veí...
Sí, això evidentment hi serà, però jo crec que el principal enemic ha sigut un altre, i és que aquell que no té porcs ha tingut, diguem-ne, una eina molt llaminera, que són els fertilitzants químics. I dius, escolta, jo vaig, els compro, no m'he de barallar amb ningú, a més, tenen una qüestió molt a favor, s'ha de dir que no fan gens de mala olor, per tant, jo els aplico al camp i fora problemes. Això és una idea tentadora que molts pagesos han tingut. Llavors, la nostra lluita ha sigut per dir, escolta, com podem mantenir un país amb una gent que li sobra purí i uns altres que realment el necessiten i que compren el químic? Llavors, ara hem aconseguit millorar el que s'ha de millorar, que és la gestió del purí. Llavors, que cadascú doncs, utilitzi el que necessiti a la seva terra, però prioritzant l'utilització del purí, igual que s'utilitzen els fems de vaques i la gallinassa, no? Però optimitzar la gestió, diguem-ne, que seria la fórmula ideal.
I creu que el sector porcí, tenint en compte que és el que té major pes a la renda agrària i el seu potencial exportador, és prou reconegut?
Jo crec que no. Jo crec que el sector porcí és el gran desconegut, amb diferència. A mi m'agradaria destacar que Catalunya és una de les principals regions europees en producció de porcs, entre les 5 primeres. Està allò a la Champions League amb diferència. Els grans productors són països com Dinamarca, fixem-nos Dinamarca, un país petit com Catalunya, amb pocs habitants, algunes zones d'Alemanya, el que és el centre d'Europa, la zona que toca entre Alemanya, Holanda i unes parts de Bèlgica, allà hi ha un nucli molt important de producció porcina, i pràcticament al darrere hi ha Catalunya. La Bretanya francesa, perdó, també és molt important, i Catalunya estaria entre aquestes zones punteres a nivell europeu. El que passa és que si ho mirem únicament a nivell d'estadístiques, allò per internet, surt per països, i clar, són estadístiques que poden enganyar una miqueta. A nivell d'estat espanyol, tot l'estat espanyol és important, i hi ha zones com Múrcia, Andalusia hi ha molt de porcí, a part de l'Ibèrica, això és un altre món. El centre de Castella està creixent molt, però Múrcia sobretot, però el punt fort, en diferència, és Catalunya. Catalunya és clarament una regió porcina i m'atreveixo a dir càrnica.
Jo, per exemple, aquí he fet diverses publicacions, calendaris... Quan a vegades hem fet fotografies, allò de portada, sempre et diuen la vaqueta, l'ovella... I quan parles del porcí, el garrí, com a molt, perquè fa gràcia.
Sí.
O sigui que vull dir que fins i tot en els mitjans ens trobem a vegades que... No ven el porc.
No
ven. És un animal que no ven.
A veure...
A nivell d'imatge, eh?
Jo estic totalment d'acord. Jo crec que tenim un problema, que és que vivim en un món molt urbanita. I llavors, i ho diu un urbanita, i orgullós de ser urbanita. No tinc cap problema en acceptar-ho. Però, és clar, a tots ens agrada molt agafar el cotxe al cap de setmana... sortir i veure les vaques pasturant, i els cavalls, i els porquets, no els veiem. Ostres, tu, que estan tancats en una granja.
I si no, ens queixem de l'olor que fa...
Ah, exactament.
El purí.
Però tots podem anar a comprar a les 12 de la nit, amb sabatilles, com qui diu, un tros de carn fresca en les gasolineres, si vols tu. Vull dir, la disponibilitat de carn la volem totes, el món de la immediatesa. Ho vull tot i ja... i barat. Però, a més, vull veure aquest món idíl·lic dels animals pasturant pel camp. Home, hi ha d'haver vaques pasturant, evidentment, és un problema, que hi ha cada cop menys vaques, però que el porcí estigui en granges més intensificades, tampoc és una cosa dolenta. Tampoc és una cosa dolenta. Bé que la gent vol menjar carn i bé que s'ha de produir en algun lloc. El que està dient aquesta normativa, i nosaltres hi estem d'acord, és dir, escolti, faci-ho bé. No intensifiqui qualsevol preu, d'acord, totalment d'acord, però, escolta, que sàpiga vostè, urbanita, que els porcs sempre s'han tingut tancats des de pagès des de fa anys.
Quins són els objectius i prioritats de Porcat?
Bé, quasi que m'atreveixo a dir que amb el tema del benestar animal ja tenim prou feina, no? Però a nosaltres el motiu de Porcat és ser la patronal porcina a Catalunya.
Bueno, i qui són els socis que formen part?
Nosaltres tenim com a socis qualsevol persona que sigui propietari dels porcs. Hem de recordar que a nivell de Catalunya un dels sistemes que ha permès que creixi espectacularment aquest sector és el règim d'integració. Això què vol dir? Doncs això vol dir que moltes explotacions relativament petites que els era molt difícil competir en aquest món tan difícil del porcí, fan un acord amb una empresa més gran de pinsos. Llavors, el pagès, el ramader, que té la seva granja, per no plegar, es dedica a engreixar uns porcs que són propietaris d'una empresa productora de pinso. D'aquesta manera, doncs, es manté totes les granges i a la vegada se li dona estabilitat a aquests ramaders petits. Nosaltres ens ocupem dels propietaris dels porcs, de les empreses. Val? Llavors, d'empreses n'hi ha de molt grans i continua havent-hi, gràcies a Déu, gent que té doncs, les seves 60-70 truges i esperem que continuï per molts anys. Nosaltres defensem, en qualsevol cas, el propietari dels animals. Actualment, el gran tema és el benestar animal, sense dubte. Els altres dos grans temes són les qüestions sanitàries i el tema mediambiental que abans comentava.
I, per tant, la relació, ja per acabar, la relació amb l'administració...
Sí.
A vegades topa, no?
Bueno, clar, cadascú ha de fer el seu paper i evidentment que a vegades topa. Nosaltres, en aquest moment i en els últims anys, diguem-ne que hem millorat força la relació amb l'administració. Jo he de dir que fa 10 anys, a Porcat, doncs, ens costava molt fer coses. Ens costava molt i per coses que han anat sortint érem una miqueta víctimes d'aquest desconeixement del sector. Això avui dia està superat. Jo he de dir que amb els últims governs i dels diferents colors ja ens hi hem entès força bé i amb el govern actual doncs molt bé. Amb el director general de Ramaderia és el que sempre ens hem de barallar. Actualment és un veterinari, el Miquel Molins, company meu de professió, per tant, i doncs esperem que continuem treballant-hi per molt de temps.
Doncs, Ricard, agraïm que s'hagi desplaçat fins aquí per explicar-nos més coses de la realitat del sector porcí a Catalunya.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tu, que ja ets client d'AgroCaixa, m'aconselles que hi porti els ingressos de la collita?
Jo sempre els tinc a la caixa, perquè em donen seguretat, un bon rendiment, i ara més, per ingressar-hi l'import de la collita, t'emportes una armilla reversible.
A la caixa, coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Al carrer Urgell de Barcelona, el Pagès d'Or, especialistes en distribució i venda de productes a granel, tant d'origen natural i ecològic com artesans. Assessorament dietètic i nutricional gratuït per gaudir d'una saludable alimentació. Potenciem l'agricultor, la denominació d'origen, la producció integrada, ecològica, de proximitat, artesanal i sostenible. El Pagès d'Or. Ens apassiona l'alimentació. Compte d'Urgell, 16 de Barcelona, 93 426 02 94, alpagesdor.com.
Els preus agraris.
Porcí.
El preu del quilo en viu del porc selecte a la llotja de Merco Lleida s'ha fixat en la sessió de dijous 13 a 1,322 euros, el porc de Lleida a 1,310 euros i el porc gras a 1,298 euros. Totes les cotitzacions han baixat 5 mil·lèsimes respecte a la setmana passada. El garrí ha marcat 41 euros, un euro més que la setmana anterior.
Vaquí de carn.
A la llotja de Mercoller i de la vedella de 180-240 quilos canal va cotitzar dimecres 12 de desembre en la categoria extra a 4,43 euros, 6 cèntims més que la setmana anterior, i de 241-270 quilos canal a 4,33 euros, 3 cèntims més. El vedell de menys de 330 quilos canal en la categoria extra ha tingut un preu de 4,12 euros i el de 331-370 quilos canal de 4,06 euros, pujant, en els dos casos, 3 cèntims respecte a la setmana passada.
Cereals i lleguminoses.
A la llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat dimarts d'aquesta setmana a 283 euros per tona, el blat de moro a 263 euros per tona, l'ordi a 270 euros per tona i la soja a 455 euros per tona.
Aviram.
A la llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja cotitzat a 1,10 euros al quilo, el que suposa un increment de 6 cèntims respecte a la setmana anterior. El preu del groc s'ha fixat també a 1,10 euros al quilo, però es manté igual. La gallina pesada ha marcat 0,62 euros al quilo, mentre que el gall viu 0,18 euros al quilo. Les dues cotitzacions s'han mantingut en relació a la setmana anterior.
L'actualitat.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha publicat recentment al Diari Oficial de la Generalitat l'ordre per la qual es prohibeix temporalment la pesca d'encerclament en aigües interiors del litoral català. Així, durant el període comprès entre les 0 hores del 6 de desembre i les 24 hores del 6 de gener de l'any vinent, es prohibeix la pesca d'encerclament dins la zona compresa entre la frontera amb França i el límit nord del terme municipal de Sitges. I des de les 0 hores del 21 de desembre fins a les 24 hores del 17 de febrer del 2013, es prohibeix la pesca d'encerclament des de la central tèrmica de Cubelles fins a la desembocadura del riu Sénia. Unió de Pagesos ha denunciat que el nou decret català d'allotjaments turístics que regula l'agroturisme, és a dir, el turisme rural que inclou allotjaments rurals i cases de pagès, no recull les demandes del sector. La nova normativa no exigeix un empadronament mínim al municipi de la persona física o de la majoria dels socis de la persona jurídica que hi vulgui obrir un establiment d'aquest tipus. El sindicat considera que aquest decret desvirtua el concepte de turisme rural perquè l'amplia a persones que no tenen cap vinculació física amb el territori i, per tant, pot ser que no coneguin l'entorn i la zona. Als nostres oients que siguin consumidors de productes ecològics els pot interessar participar en el segon sorteig d'una panera ecològica de Nadal. Es tracta d'una iniciativa del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, el CCPAE, que consisteix en fer una foto on aparegui el rostre de la persona participant amb productes amb els logotips ecològics del CCPAE i o el de la Unió Europea, l'anomenada Eurofulla. Únicament es pot prendre part en el concurs a través de la promoció allotjada al Facebook del CCPAE a l'adreça www.facebook.com/CCPAE i el termini per realitzar-ho finalitza el proper dimecres 19 de desembre. Aquest 2012 ha estat l'any del desè aniversari del portal d'internet RuralCat i aquest continua creixent. Enguany ha superat els 19.000 usuaris registrats i l'octubre va tenir un total de 43.000 visites i un nou dia rècord amb 2.750 visites. L'Organització Agrària Saja ha presentat aquesta setmana les demandes que fa el nou govern de la Generalitat en matèria d'agricultura i ramaderia. Per conèixer quines són aquestes demandes, tenim a l'altre costat del telèfon a la presidenta de Saja, la Rosa Pruna. Hola, Rosa, què tal?
Hola.
Aquestes demandes les han fet tant a l'Artur Mas com a l'Oriol Junqueras. Per quin motiu?
Bé, ara doncs, creiem que doncs, conformant-se al nou govern, creiem que és d'obligació doncs, dir-los les nostres inquietuds i el que volem és que durant aquests 4 anys tinguem doncs, una conselleria d'Agricultura i Ramaderia i Pesca doncs, forta, amb poder de decisions, perquè creiem que és un moment clau per al sector primari, doncs estem siguent líders amb exportacions, com és amb el sector del porcí i molts d'altres, doncs, que estem fent una gran exportació, però que també ens estan matant els preus de producció, que els tenim molt alts. Li fem arribar aquestes aportacions, aquestes demandes, tant amb el senyor Tormàs com amb el senyor Oriol Junqueras, perquè ens siguin conscients doncs, que el sector agrícola i ramader necessita doncs, més agilitat, menys burocràcia, doncs, perquè, per exemple, amb la llei Òmnibus doncs, que es va posar doncs, amb l'anterior govern, doncs, que en aquests 2 anys hem vist que no ha funcionat aquesta llei òmnibus, que ha quedat doncs, parada, que no ha sigut àgil com nosaltres volíem i hem tingut doncs, molts problemes amb el sector doncs, del benestar animal, amb el sector doncs, porcí, l'any passat amb el de les ponedores i aquest any amb el del sector porcí, doncs, que per fer el que demana la Unió Europea per doncs, aquestes obres que s'han de fer d'adequació, ampliació pel sector porcí, doncs hi hem tingut greus problemes entre conselleries i ajuntaments. Per què? Perquè una llei òmnibus que hagués sigut doncs, tal com va sortir forta i que hagués sigut d'aplicació, doncs ens hauríem estalviat molts dels problemes que això ha comportat, que inclús doncs, hi hagin ramaderies que han marxat cap a l'Aragó.
També reclamen que la conselleria sigui més forta i, per altra banda, també hi ha el tema d'infraestructures del quart cinturó, no?
Sí, aquesta jo crec que és una d'urgència, de màxima urgència, i és que el quart cinturó ja sé que doncs, afecta els vallesos, no és de tot Catalunya, però sí que afecta molt, molt i greument a moltes explotacions del Vallès, perquè no és falsament el quart cinturó que no sabem i que crec que no s'ha de fer i nosaltres demanem que no es faci, sinó que aixequin l'afectació, que és una afectació que n'hi ha dues, que hi ha una de 20 anys enrere i una altra de 2 anys enrere, doncs que estan afectant molt greument explotacions, que hi ha joves que volen continuar i tenen greus problemes, tant com ha sigut ara per la llei de benestar animal, que no han pogut ampliar, és a dir, han hagut de reduir la capacitat per no poder fer obres, no poden demanar crèdits per fer un pla de millora, és a dir, estan lligats de mans i peus perquè tenen l'afectació del quart cinturó. I això és una de les coses que nosaltres creiem que en aquí hauria de prendre molta mesura el govern, de que això no. S'ha de treure les afectacions com a norma prioritària, però també creiem que el que ha dit la Unió Europea, que Espanya no pot fer gastar-se un euro més en carreteres. I aquesta és una de les condicions nosaltres que diem al nou govern, no al quart cinturó, però que aixequin aquesta afectació.
I també es queixen de competència deslleial amb sectors com el lleter, no?
Bé, és que la competència deslleial, la llei de la competència a Saja, ja ho hem portat per 2 vegades a Catalunya, a la competència de Catalunya i a la Unió Europea, i per fi, fa 10 dies que tant la Comissió Europea ens ha contestat com la de Catalunya, doncs dient-nos que és veritat que hi ha competències deslleals, que hi ha una política de comerç que és el poder contra el més dèbil, que en aquest sentit són els productors, doncs que hi ha publicitat enganyosa, perquè doncs, això és una de les coses que ha quedat més clara, tant per l'informe que ha fet la Comissió Europea, el Tribunal de la Competència de la Unió Europea, com el que ha fet a Catalunya, que el sector alimentari és el que veu que hi ha més pràctiques de publicitat enganyosa i en aquest cas un de les més importants és el sector lleter. Que el sector lleter nosaltres per 2 vegades hem anat al Tribunal de la Competència i s'ha fet molt poc, per no dir res. Aquest any sí que es va doncs, sancionar indústries que doncs, feien algunes pràctiques deslleals, però sí que voldríem que aquí la nova conselleria, el nou conseller, el nou govern, el que té que fer és realment posar en aquí un fre en aquesta publicitat enganyosa que es fa amb la llet, de vendre la llet per sota el cost de produir, cosa que a França no passa, i el mateix supermercat que a França no el deixen vendre per sota de 70 cèntims la llet de marca blanca, aquí la pot regalar, o com el preu pot ser 45-48 cèntims d'euro, cosa que nosaltres estem bé amb uns preus baixíssims, i a sobre aquesta publicitat enganyosa que ens està afectant molt el sector. Només dir, doncs, que el 2007 teníem 890 explotacions de vaques de llet, i en aquests moments ja són 799. És a dir, hem perdut 100 explotacions així, sense donar-nos compte, i anem perdent, i anem perdent. Jo no sé què quedarà d'explotacions ramaderes si aquí no s'hi posa un fre, que ha de ser una desigualtat de condicions, i nosaltres aquí no les tenim. És a dir, el poder contra el dèbil, que és les pràctiques de comerç desleal.
En un altre ordre de coses, en el debat que vam tenir ara fa un mes en aquests estudis amb les altres organitzacions agràries, vostè es queixava que en la darrera legislatura hi havia faltat una mica d'empenta al Conseller d'Agricultura. Què n'espera del nou conseller?
Jo espero que sigui una conselleria per 4 anys, que tingui poder, que sigui, bueno, un poder de decisió. Jo penso que el govern que es conformi en aquests moments, jo crec que ha de donar un poder a les conselleries, que jo crec que és el que farà, però que realment tinguin agilitat. Avui la burocràcia ens segueix perjudicant moltíssim. Ja sabem que diners no n'hi han, però no demanem diners, demanem agilitat, no fer avorrir la gent, perquè el que no podem permetre és que en ramaderies de Catalunya se'n tinguin que anar, doncs, a l'Aragó quan estem a la Unió Europea, tots igualment, i en allà, doncs, tinguin més facilitat per fer les coses, que jo crec que això no hauria de passar, perquè, doncs, aquí hem tingut molts problemes, doncs, com he dit abans, doncs, entre conselleries per poder adaptar la llei de benestar animal, i per altres coses també, perquè una de les queixes és que els costos de produir per al sector ramader són caríssims. Ja sabem que això és una... el que és l'especulació és a nivell de tota Europa, no és culpa dels governs d'aquí, però sí que també els costos de produir són més barats en allà que en aquí, perquè aquí no tenim els cereals al costat de casa. Tenim poca producció perquè no tenim terreny. Aquesta és una de les altres crítiques que també fem. S'ha malbaratat molt terreny a Catalunya, que no se'n pot malbaratar més, i aquesta manca de terres ens perjudica, i molt, a l'hora de produir, per exemple, cereals per poder ser autosuficients.
I per últim, ja que parlem de la Unió Europea, el fet que no s'hagi aprovat el marc financer comunitari per al període 2014-2020, de cara a la posterior aprovació de la nova PAC, què li sembla?
Nosaltres, des de SAGE, jo particularment puc dir que no s'ha arribat a cap acord, i ens van dir, ja com vam estar a Brussel·les en el Parlament el mes d'octubre, ens van dir que si no s'aprovaven els pressupostos aquest mes de desembre, probablement podria ser que el 2014 no entrés en vigor aquesta reforma de la PAC. Jo et diria que quasi bé que me n'alegro que no entri el 2014, i com més tard hi entrar millor, perquè a Catalunya som uns grans perdedors d'aquesta reforma. I torno a repetir, i tot per la manca d'hectàrees de terra, perquè es basa aquest pagament que es farà, aquest pagament base, per les hectàrees de cada estat. Clar, nosaltres aquí som uns clars, doncs, perjudicats. No sé com acabarà, perquè hi han d'haver les negociacions, la millor no serà tan dolenta com, doncs, es preveu. Espero que, doncs, el ministre Arias Cañete aquí faci la feina bé, i que jo crec que sí que ho farà. El que volem és que realment tinguin en compte les diferències entre estats i entre regions. Som molt diferents els 27 estats membres, i molt més diferents les regions. Cada estat hi ha molta diferència entre regions. Jo crec que aquí som de les grans perjudicades, i espero que això tingui, doncs, un bon arreglo, però, repeteixo, Per mi, millor que no hi hagués cap reforma i si es fa, que es faci bé, perquè ara, tal com està apuntant, no li veiem gaire una raó de ser.
Doncs gràcies, Rosa, per haver explicat als nostres oients quines són les seves demandes i esperem que el nou govern se'n faci ressò, al igual que les peticions que puguin fer les altres organitzacions agràries, cooperatives i organitzacions sectorials.
Doncs... Així ens ho desitgem, així ens ho desitgem.
Doncs moltes gràcies per haver-nos atès.
El producte.
En aquest espai ofert amb la col·laboració de Mercabarna, avui li toca el torn als calçots, que són cadascun dels grills de les cebes blanques conreats especialment per menjar-los al caliu. Ara ens trobem en plena temporada de calçots, que va d'octubre a març de cada any. Aquesta hortalissa de bulb es cultiva en terrenys ubicats a les comarques tarragonines del Baix Camp, Baix Penedès, Alt Camp, Tarragonès i Terra Alta, a més de la barcelonina del Baix Llobregat. El seu valor nutricional és de 40 calories per cada 100 grams i l'any passat a Mercabarna es van comercialitzar un total de 15.731 tones. Entre les seves propietats destaca que té un alt contingut en aigua i sals minerals i d'altra banda són reguladors de les funcions intestinals. Els calçots van ser descoberts d'una forma casual a finals del segle XIX per un pagès de Valls conegut amb el renom de Xat de Benaigües. De totes formes, no va ser fins a principis del segle XX que es van convertir en un menjar habitual dels dies festius de moltes famílies de Valls. A partir dels anys 40 del segle passat, van ser coneguts més enllà de la comarca de l'Alt Camp mitjançant les populars calçotades. Precisament la millor manera de menjar-los és amb la típica calçotada, sent una especialitat típica de la cuina catalana. Una vegada cuit, s'agafa el calçot per l'extrem contrari al bulb i se sosté en posició vertical, estirant cap a baix per extreure la part sucarrimada de les fulles i sucar-lo amb la salsa, especialment amb romesco.
Les fires.
Avui parlarem de la Fira del Gai de Vilafranca del Penedès, a la comarca de l'Alt Penedès, que se celebra avui demà i on el Gai Negre del Penedès és el gran protagonista d'aquest certamen centenari. La directora del Patronat de Comerç i Turisme de Vilafranca, Pilar Llagüe, ens comentarà més coses d'aquesta fira única en el seu gènere. Hola, Pilar. Benvinguda al nostre espai.
Hola, bon dia.
Com es presenta l'edició d'enguany, on la raça penedesenca destaca per sobre de tot i, a més, els animals es poden comprar vius i se'ls pot endur la gent ja morts i preparats, no?
Sí, sí. Bueno, preveiem una fira verdaderament que tindrà molt d'èxit, com cada any és una fira molt consolidada i que penso que hi ha molts catalans i catalanes ja la tenen apuntada a la seva agenda, perquè tenim una gran fidelització de la gent a la nostra fira. Com tu deies, és una fira molt, molt peculiar, única en el, diguem, en el món, no coneixem una altra, en la qual està l'exposició de Aviram Viu, tots els pagesos de la comarca crien els seus galls, la raça nostra autòctona del gall negre per portar-lo a la fira, el públic que assisteix a la fira pot triar el seu gall viu, i tenim un servei d'escorxador, en el qual uns camions ho porten a un escorxador proper a la fira, i al cap de dues horetes, doncs, aquesta persona es pot portar el seu gall que ha comprat directe per la cassola, ja desplomat i sacrificat. Aquest servei és únic, no ho coneix ningú, i verdaderament és una fira que amb aquest servei doncs, té una gran peculiaritat. A part de la fira, a part del mercat de Aviram, aquesta fira compta amb una gran mostra de cuina en la que grans cuiners i grans restaurants de la nostra comarca preparen una mostra també tot basada en el tema de l'Aviram. Uns plats ja que cuinava la nostra àvia i que la gent es porta també les receptes, perquè aquests dies de Nadal verdaderament tothom portem a la taula aquest gall. I després tenim una altra gran carpa, que és el superceller, en el que aquest superceller estan, com no, els grans vins de la DO Penedès, uns vins que no es podia concebre un bon aviram sense un vi, sense el maridatge d'aquest vi. Una carpa en la que, a més, a part de fer activitats de degustacions de vins de la DO Penedès, hi ha un munt d'activitats. Hi ha tasmes diratxos de productes autòctonos de la nostra terra amb vi, hi ha tastos d'ostres en xarel·lo, tastos de xocolates amb vins de Penedès, del Penedès, etcètera, etcètera. Verdaderament és una fira en la que tothom que ve, des de petits a grans, disfruta, i sobretot la canalla veient aquells animals vius, que hi ha molts que no coneixen un gall viu, lo han vist simplement un poll a l'as, verdaderament disfruten i gaudeixen molt.
Per tant, podem dir que de cara a l'hora que ve el Nadal és com un aparador, no?, a la fira.
Sí, sí, i tant. Verdaderament, la nostra fira, Vilafranca és la capital de la comarca, i com a capital es posa absolutament tot el producte autòctono del nostre territori, tant de l'Alt Penedès com del Baix, com diguem, del territori del Penedès. Tot l'aviram és del Penedès, els vins són de la DO Penedès, i després tota la mostra gastronòmica, els restaurants són de tot el territori del Penedès. Per tant, estem parlant d'una fira comarcal, d'un territori molt concentrat en la que Vilafranca exerceix d'anfitriona i ha organitzat la fira.
Pues desitjar-li una bona fira, que es vengui molt aviram i vi.
Esperem, esperem. Jo animo a tothom, perquè verdaderament és una fira que la gent que ve disfruta molt i marxa molt contenta.
Pues moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Et veig tranquil. Es nota que ets client de Grocaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. Agrocaixa, impuls al sector agrari. Fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra, un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972-52-51-16. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat.
L'agenda.
Per avui dissabte 15 de desembre hi ha programades dues jornades tècniques, una sobre els horts escolars ecològics a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, i l'altra sobre la cadena de valor en el sector del conill a Bellpuig, a l'Urgell. Dilluns 17 es faran la Jornada Nacional del Noguer a Constantí, el Tarragonès, i la dedicada a l'estalvi energètic a les granges, les calderes de biomassa a Montmajor, a la comarca del Berguedà. Aquesta darrera jornada repetirà a Girona el dia 18 i a Calaf, a l'Anoia, el dimecres 19. El dimarts 18 es realitzaran 5 jornades més, la del contracte, l'acti, organitzacions de productes i negociació de preus a Campllong, al Gironès, la de les noves tecnologies en la comercialització i promoció del nostre producte a Cervera, a la Segarra, la de novetats de la viticultura i la producció de vi ecològic a Vilajuïga, a l'Alt Empordà, la de com optimitzar els costos de l'explotació d'aviram a Tortós, al Baix Ebre, i la de producció integrada a l'Anoia, centrada en els cereals d'hivern i les olives a Òdena. El dimecres 19, Constantí, el Tarragonès, acollirà una jornada sobre la poda de formació i producció en ametller, i el dia 20, Santa Bàrbara, al Montsià, una en la que s'explicaran les novetats en mecanització del conreu de l'olivera. D'altra banda, el Servei de Formació Agrària del Departament d'Agricultura organitzarà un curs de formació per adults sobre iniciació a l'esporga del 24 al 31 de desembre a l'Escola de Capacitació Agrària d'Alfarràs, al Segrià, de 30 hores de durada. I del 15 de gener al 7 de març de 2013 es durà a terme el mòdul de munta inicial de poltres a l'Escola de Capacitació Agrària del Pirineu, a la finca Les Colomines de Ballester, a la Seu d'Urgell, amb una durada de 150 hores.
I això és tot. Entre altres temes, hem conegut més coses del sector porcí i de les estrictes normes de benestar animal que han de complir les granges a partir de l'1 de gener de l'any vinent, les demandes de Sàgia al nou govern de la Generalitat i la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès. Tornem la setmana vinent amb més entrevistes, informació i l'agenda de jornades, cursos i fires.
Ràdio Estel.